L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 24 de febrer, una jornada més. Ens disposem a repassar l'actualitat del dia a través de la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que comencem, com sempre, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Avui, concretament, començarem parlant de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta que ha aprovat en solitari el nou catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament. Ho ha fet, això sí, amb els vots en contra dels grups de l'oposició, que asseguren que aquest catàleg conté irregularitats i no compta amb l'informe favorable de Secretaria i d'Intervenció Municipal. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, i sis empresaris més imputats demanen l'arxiu del cas de les factures falsificades. Un oli japonès guanya el premi al millor oli a la Fira de Jesús. La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara va ser un any més present en aquest certamen firal. La Fira de Jesús torna a aconseguir donar un nou impuls als olis del territori. El Carnestoltes ompli de fantasia i festa celebració als carrers de l'Ametlla de Mar. Personatges com els d'Alícia, el País de les Meravelles, els Barrufets o molts altres van desfilar pels carrers del municipi el passat cap de setmana. I a Deltebre, l'Associació de Dones es mostra satisfeta per l'augment d'associades. En clau d'agenda i amb la mirada posada en el proper cap de setmana, destacarem dues inauguracions previstes a Alcanar. L'Ajuntament té previst inaugurar dissabte a la tarda una plaça dedicada a la carta de poblament. El dia següent, en diumenge, s'inaugurarà també, es dedicarà una nova plaça al municipi canareu, en este cas a la plataforma en defensa de les terres del Sénia, el moviment de lluita contra el projecte Castor. I acabarem parlant de la 22a edició de la Fira de la Terrissa de la Galera, una fira que ja té dates i cartell. Es portarà a cap del dijous 30 d'abril, que s'obrirà i s'inaugurarà a la tarda fins diumenge, 3 de maig. Hongria serà enguany el país convidat, la Rioja la comunitat autònoma. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim la crònica informativa de la jornada, ho avançàvem en titulars. Comencem avui parlant de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta, l'equip de govern format per Convergència i Unió, que ha aprovat en solitari el nou catàleg de llocs de treball del municipi de l'Ajuntament amb els vots en contra de l'oposició, que assegura que aquest catàleg conté irregularitats i no compta amb l'informe favorable tant de la Secretaria com de la Intervenció Municipal. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El ple de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar ahir la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre amb els vots favorables de l'equip de govern de Convergència i Unió i el rebuig unànim de l'oposició que va votar en contra la controvertida relació de llocs de treball de l'Ajuntament ampostí va estar finalment aprovada. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va rebutjar novament les crítiques i es va mostrar confiat que el Departament de Governació acabarà avalant el document i les remuneracions previstes per a alguns treballadors. L'alcalde va recordar novament el suport majoritari dels representants dels treballadors i la elaboració a càrrec de la Diputació de Tarragona. En canvi, va tornar a minimitzar els informes de Secretaria i Intervenció que qüestionen el catàleg laboral i en què en cap moment parlen de que sigui il·legal. Ferrer va qualificar de ridícul i de paripé l'anunci d'Esquerra Republicana i el PSC aquest dilluns davant de la delegació del govern per demanar que actue doncs el Departament de Governació i també el Ministeri. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
I el PSC més Esquerra Republicana de Catalunya ha anat a fer el ridícul, el paripé, davant de la delegació de Governació, així tal com sona, perquè en definitiva ha anat a fer una cosa que per llei l'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta ja ho ha de fer. I així ho ha manifestat per activa i per passiva. L'Ajuntament d'Amposta, una volta aprove definitivament la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, per llei ho han de portar al Departament de Governació de la Generalitat i a la subdelegació del govern de l'administració central de l'Estat. Per tant, ha anat a fer el paripé, ha anat a fer-se la fotografia allí.
L'equip de govern també va desestimar una moció d'Esquerra Republicana perquè es comprés l'antic edifici del cinema Olímpia. L'equip de govern va dir que, tot i que no descarta definitivament, ara no és el moment més oportú d'invertir 1,5 milions d'euros en la compra i restauració d'aquest edifici de la capital del Montsià.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb el recorregut informatiu de la jornada. Parlem ara de l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, que junta amb 6 empresaris imputats pel cas del frau en l'emissió de factures per incrementar les subvencions a la cooperativa de l'Aldea, han demanat a la jutgessa del cas el sobreseïment d'aquesta part de la investigació, segons ha pogut saber i publica en una informació l'Agència Catalana de Notícies. Com a argument principal, les empreses sostenen que els fets ja haurien prescrit, que desconeixien el frau i que no van obtenir beneficis per modificar les factures. Segons els Mossos d'Esquadra, la falsificació hauria permès a Daniel Ferrer aconseguir 1 milió d'euros en subvencions després de duplicar fraudulentament el seu import de 4 a 8 milions. L'Associació d'Afectats de la Cooperativa de l'Aldea s'ha oposat ja judicialment en aquestes pretensions. Després de prestar declaració als jutjats de Tortosa, 6 dels 14 empresaris implicats en el cas, Joaquín Castell, Isidro Roca Miralpey, Eduardo Roca Morato, José Antonio Sánchez y María Teresa Pardo, María Antonia Vivo y Juan José Príncep, han recorregut la seva imputació amb l'argument principal que els fets investigats haurien superat el termini de prescripció de 3 o 5 anys. Aquest seria el període previst per als suposats delictes de falsificació de document mercantil i frau de subvencions que se'ls imputen. L'exgerent, a qui la investigació atribueix el paper principal en la fallida de la cooperativa de l'Aldea, s'ha adherit també en aquesta demanda. Davant d'aquesta interpretació, l'acusació particular de l'Associació d'Afectats de la Cooperativa ha argumentat que, més enllà de les qualificacions policials o durant la instrucció, els fets podrien resultar constitutius d'estafa agreujada o blanqueig de capitals que tenen un període de prescripció de 10 anys. En aquest sentit, consideren precipitat considerar en aquest moment la prescripció i demanen esperar la possible obertura de judici oral. Així, a banda de l'argument de la prescripció, els empresaris intenten defensar-se amb arguments diversos, com el relatiu baix import de la diferència entre factures, així com el fet que no haurien obtingut cap tipus de benefici, ni econòmic ni fiscal, per haver-les rectificat. En alguns casos, també esgrimixen que la modificació estava motivada per l'aplicació de descomptes a clients habituals que, en teoria, es compensaven amb posterioritat a l'emissió de la primera factura mitjançant abonaments. Neguen tindre coneixement d'haver comès cap il·legalitat amb aquesta pràctica que consideren correcta des del punt de vista tributari. El recurs d'oposició de l'Associació d'Afectats en aquest sentit recorda, però, que les modificacions de factures es feien amb ànim defraudador, més enllà que els guanys redundessin o no en els imputats, fet que suposaria cooperació necessària per generar beneficis il·lícits. Remarca també l'existència de comunicacions i correus electrònics amb les peticions de l'exgerent als empresaris per inflar les factures. Un cop s'havien emès i lliurat, s'acordaven els abonaments en documents a banda per poder presentar la factura original inflada davant d'organismes públics i aconseguir més quantitat d'ajuts. Tot plegat, concloent, es tractava d'un negoci simulat absolut. Segons les investigacions i declaracions recollides pels Mossos, Daniel Ferrer, detingut el passat 15 d'octubre per noves imputacions, delicte societari, alçament de béns o utilització d'informació privilegiada, entre d'altres, hauria comptat amb la complicitat dels empresaris per inflar de manera sistemàtica els imports dels serveis dels proveïdors amb la finalitat de justificar un major volum de despeses i incrementar així la quantitat de les subvencions. Per ocultar la falsificació de les factures, s'utilitzaven tècniques de maquillatge comptable a través de la secció de crèdit, possibilitant que l'exgerent modifiqués els seients comptables per poder compensar i quadrar-les sobre factures de servei i els fluxos de diners entre la cooperativa, els comptes corrents i els empresaris. Tot plegat, segons els mateixos investigadors policials, li va permetre a Daniel Ferrer duplicar de 4 a 8 milions d'euros l'import en real de les factures. El major volum de despeses justificat va servir al seu torn per aconseguir 1 milió d'euros addicional en subvencions. I deixem de banda les qüestions relacionades amb la cooperativa de l'Aldea i anem ara a parlar d'un oli japonès que ha guanyat el premi al millor oli de la Fira de Jesús. L'agrícola del Camp de Santa Bàrbara també va ser present en aquesta fira en una campanya que es qualifica de magnífica pel que fa a la producció, però que ha estat afectada per la mosca de l'oliva perjudicant així la qualitat. Tot i això, Jesús aconsegueix de tornar a donar un nou impuls als olis del territori en el transcurs de la 20a edició de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre celebrada el passat cap de setmana. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'oli elaborat per l'empresa japonesa Taka Oire, empresa Nippon Olive, que està explotant la finca hostal Don Ramon de Tortosa, va endur-se el premi al millor oli de la 31a edició del concurs al tast d'olis de les Terres de l'Ebre en el marc de la Fira de l'Oli de l'AMD de Jesús, que es va celebrar el passat cap de setmana. L'empresa japonesa, que va guanyar el diumenge aquest concurs de tast amb una explotació al Baix Ebre, no deixarà de ser també un element d'ajut a la imatge d'internacionalització que mereix el sector de l'oli, dia el president de l'AMD de Jesús, Pere Panicello. Aquest oli, considerat també com el millor en la modalitat de productors particulars de la collita pròpia per part del jurat d'experts catadors, reafirma el missatge que es va donar durant tot el cap de setmana des de la fira. El principal actiu de la producció, la qualitat, ha d'anar directament vinculat a adequades línies de comercialització e internacionalització. En aquest sentit, va tenir una gran acollida i repercussió entre el sector també l'Àgora de l'Oli, espai gourmet de les Terres de l'Ebre. Primer el divendres amb els majoristes, cooperativistes, productors i restauradors, i després amb els propis visitants de la fira, posant-se de manifest el gran nivell dels olis extraverges ebrencs i el gran avanç que s'ha aconseguit en el terreny de la imatge i el disseny. Per a Pere Panicello, alcalde president de l'AMD de Jesús i president del comitè organitzador de la fira, els objectius s'han cobert satisfactòriament. La nostra obsessió era i és donar el màxim suport a tot el sector de l'oli d'oliva. L'espai Àgora ha estat un revulsiu extraordinari i pensem que tindrà molt de camí a recórrer en futures edicions, dia Panicello. El concurs de tast Cabra Freixet Agrícola Sant Isidre del Perelló va ser la cooperativa guanyadora al Premi de Productors Envasadors d'Oli d'Oliva Verge Extra de la Denominació d'Origen Protegit Baix Ebre Montsià, el Centre de Capacitació Agrària de Gandesa del de la DOP Terralta i l'Almàssera Agrícola Colomé Mulet de Campredó, amb Marroquell, va importar el primer premi al millor oli sense denominació d'origen protegit o marques fora de la DOP i també de la modalitat de productors envasadors de collita pròpia. D'altra banda, l'oli Mas del Clos de Jaume Clos Gatnau de Móra d'Ebre va rebre el guardó al millor disseny dels productes de l'Àgora de l'Oli. La Fira de l'Oli de Jesús tancava portes diumenge a la nit després d'un complicat cap de setmana en el terreny climatològic. En la mateixa Fira de Jesús, alguns cooperativistes presents al certamen, com per exemple l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara, coincidien en afirmar que tot i que la collita ja està pràcticament acabada, encara s'està a la recta final a les finques del sud del Montsià i d'alguns productors del Baix Maestrat castellonenc que porten les olives a molins i cooperatives del Montsià, sobretot a la Sénia i a Santa Bàrbara. En aquest sentit, l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara, a través del seu gerent, Josep Lluís Cardona, doncs explicava que justament en una campanya que es pot qualificar de magnífica ha estat l'afectació de la mosca de l'oliva la que perjudicarà la qualitat. L'escoltem.
Fet una gran producció, però sí que mos ha fallat ha sigut lo que és lo tema de la mosca, no? Uh-huh. La consegüent pèrdua de qualitat, val? I això pues econòmicament al final acaba afectant, no? Perquè te toca vendre pues més oli a l'engròs i bueno, sempre pues el preu sempre és un poc més baix, no?
En el mateix sentit, s'expressaven des de la cooperativa de la Sénia, que comercialitza el seu oli junt amb la de Santa Bàrbara. Encara no hem acabat de collir. Ens deu quedar un 10%. Produirem 6,5 milions de quilos d'olives, dels quals no obtindrem 1,6 milions de quilos d'oli. El preu està bé per al pagès i a la cooperativa els podrem vendre més car, comentaven des de la cooperativa senienca.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, municipi que un any més ha vist com s'omplien de fantasia els carrers de la vila amb les celebracions del Carnestoltes. Els personatges d'Alícia al País de les Meravelles, el circ, barrufets i molts més van desfilar pels carrers de la població durant el passat cap de setmana. I així ens ho explica des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Després d'uns dies d'agafar forces, els caleros i caleres van sortir als carrers per gaudir d'aquesta festa del Carnestoltes. Així, dissabte a la tarda va tenir lloc la sortida de la Rua fins a la plaça Nova, on el rei Carnestoltes llegí el seu discurs. I a la nit la festa continuà fins al pavelló, on es celebra la festa Carnaval on Tour 2015 amb els DJs Ivan Subirats, Mireia DJ i Joan D'Antonio. A més, també es va fer l'habitual concurs de disfresses. Així, diumenge la Rua va conduir les disfresses de l'Ajuntament fins al pavelló, on va tenir lloc el lliurament de premis i la xocolatada. Eva de l'Amo, la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, fa una valoració.
Pues sí, la valoració és molt bona perquè finalment va haver molta participació. El temps dissabte a la tarda va fer molt de fred i això es va notar perquè la gent se va començar a marxar molt aviat, però la veritat és que feia molt de fred dissabte a la plaça Nova, però bé, a la nit pues, igual la gent se va animar de totes formes i va sortir de tothom al carrer i va anar molt bé, la festa va anar molt bé, va haver molta assistència de públic, tant de disfressats com de gent que anava a mirar els disfressos que s'havien fet, i ahir va ser la cloenda i en l'entrega de premis dels guanyadors tant de la categoria sènior com d'infantil, i també va estar ahir encara més, potser es veia molt més ple que dissabte. El temps i el cel a tarda pues, se va notar i la gent va anar al poliesportiu a gaudir de la festa.
Pel que fa als guanyadors del concurs de disfresses, van ser en la categoria sènior, modalitat individual, per la disfressa Working Dancers, premiada en 60 euros, i va ser per Jesús Santos. Pel que fa la modalitat de parella o trio, en aquesta categoria sènior va quedar deserta, no va haver ningú que s'hi presentés. En modalitat de 4 a 9 components, els guanyadors van ser Fauno, premiats en 150 euros, va rebre el premi com a representant Laia Brull Subirats. En modalitat comparsa, la premiada va ser La vida és un circ, premiat en 200 euros, va rebre el premi d'Elia Ramírez. I la modalitat carrossa, la guanyadora va ser Un País de Meravelles. Va rebre el premi Mònica Llambric, premiat també amb 350 euros. En la categoria infantil no va haver premi individual, ja que també va quedar desert perquè no es va presentar cap participant. En la modalitat parella, les disfresses guanyadores van ser els Fills del Mar, amb 50 euros. Els premiats van recollir el premi les mares dels nens i nenes, Marta Llambric i Mireia Olmedo. En la modalitat de 4 nou components, els trofeus va ser els guanyadors, els trofeus es deien, premiats en 70 euros. També van recollir el premi les mares, la Manoli Ontanilla, en aquest cas. En la modalitat comparsa, Pitufilàndia van ser els guanyadors, 100 euros es van endur. La recollida del premi la va realitzar una de les mares, Mireia Martínez. Recordar, això sí, que el Carnestoltes a l'Ametlla de Mar ja es va celebrar durant al llarg de la setmana abans del cap de setmana passat, ja que tant l'Escola Sant Jordi com la Llar d'Infants Xerinola van dur el Carnestoltes a les seves aules, i recordar també que el dijous es va fer la Rua Escolar amb la participació de tots els nenes, enguany tematitzada amb els personatges de ficció, i que els nens de la llar ho van celebrar el divendres al pati de l'escola, a 11 a 12, on també es van veure aquelles disfresses dels més petits de casa.
Gràcies, Olga. Continuem ara parlant de l'Associació de Dones de Deltebre, una associació que es mostra satisfeta davant l'augment d'associades que viu l'entitat. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Associació de Dones de Deltebre feia una valoració molt positiva aprofitant l'Assemblea General de l'augment de sòcies que actualment arriba a les 700 i la bona resposta que estan tenint a totes les activitats que s'organitzen des de l'entitat. La presidenta va voler agrair a les membres de la Junta més joves la seva implicació i també a totes les sòcies. Lourdes Arques.
Pues hi ha hagut molt de canvi. Sí, molt de canvi. Fa 4 anys o així que han fet un canvi. Moltes sòcies, han guanyat molt en sòcies. Són moltíssimes, som 700 sòcies. I a part en les activitats i en tot, la gent respon molt, perquè m'ho respon. Per això funciona també, perquè és perquè la gent, les sòcies responen i venen a totes les activitats que fem. Jove, estem molt contents perquè ve molta gent jove, sí, és veritat.
L'Associació de Dones del Deltebre va aprofitar la mateixa junta per donar a conèixer el calendari anual d'activitats, entre les que hi trobem taller de cuina, de zumba, de risoteràpia, d'estilisme, crochet i els actes ja tradicionals com la Diada de la Dona, la Festa Major, la festivitat de Santa Àgueda, que va tenir lloc al principi del mes de febrer, la Gala de la Fam, que enguany repetirà en la seva segona edició, o la Caminada contra la Violència de Gènere.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust, la millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta, la Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta, per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, Regidories de Comerç i Turisme.
Un any més i com mana la tradició, els Tres Tombs arriben a Deltebre. Diumenge 1 de març, durant tot el matí, pels carrers del municipi. Per participar, cal apuntar-vos trucant al mòbil 667 637 789. La tradició, la passió i l'estima pels cavalls als Tres Tombs de Deltebre, el primer diumenge de març. Sant Antoni, des de llevant fins a
l'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui i abans d'arribar a la meteorologia, destaquem un parell de propostes d'agenda. La primera i més immediata, més propera en el temps, ens porta a Alcanar, perquè coincidint amb la data d'aniversari de la donació del document de la Fundació del municipi d'Alcanar, per al proper dissabte, dia 28 de febrer, l'equip de govern, l'Ajuntament, ha previst la inauguració de la replaceta de la Carta de Poblament d'Alcanar. La inauguració d'aquest espai, situat al nucli antic del municipi, a la confluència dels carrers Bonmatí i del Camp, tancarà els actes organitzats per commemorar el 775è aniversari de la Carta de Poblament d'Alcanar, celebrat el passat 2014. En el mateix acte hi ha prevista la presentació de l'AUCA de la Carta de Poblament d'Alcanar, que també s'ha originat amb motiu de la celebració d'aquest 775è aniversari. Tres professionals de l'ensenyament a Alcanar han estat els encarregats de confeccionar-la. Judit Jovaní, mestra de l'Escola Joan Baptista Serra, ha estat l'autora dels dibuixos, mentre que Vicent Matamoros, mestre jubilat d'aquesta escola d'Alcanar, i Joan Josep Sancho, exdirector de l'Institut Sol de Riu, també ja jubilat, han estat els encarregats d'elaborar els rodolins. La inauguració serà, com hem dit, dissabte que ve, dia 28 de febrer, a les 6 de la tarda, i comptarà amb l'actuació musical de Paula Niubó, alumna de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar, que cantarà acompanyada al piano pel professor Juanjo Villarroya. Però aquesta no és l'única cita per al cap de setmana a Alcanar, ja que el dia següent, en diumenge 1 de març, la plaça situada al davant del centre cívic al carrer Ramon y Cajal, una plaça fins ara sense nom, serà batejada amb el nom de la plaça de la plataforma del Sénia. En reconeixement a la tasca i la lluita contra el projecte Castor que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha dut a terme durant els últims 7 anys, des que es publicava el projecte. L'acte tindrà lloc a les 12 de migdia de diumenge, com hem dit, i comptarà amb el descobriment d'una pedra commemorativa que s'hi ha instal·lat a la mateixa plaça, parlaments a càrrec de les autoritats locals i membres de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. L'acte acabarà amb l'actuació musical de Pepet i Marieta, autor de No ho volem, una cançó contra el projecte Castor que de fet s'ha convertit en l'autèntic himne de la lluita contra el projecte d'emmagatzematge de gas. I encara destacant i avançant en el temps, propostes d'agenda des d'Alcanar, novament tornem a Santa Bàrbara, o més ben dit, a la Galera, perquè la 22a edició de la Fira de la Terrassa de la Galera ja té cartell anunciador. La fira obrirà dijous 30 d'abril a la tarda i restarà oberta fins diumenge dia 3 de maig. Hongria serà enguany el país convidat, mentre que la comunitat autònoma invitada serà La Rioja. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Des de l'Ajuntament de la Galera ja s'ha fet públic el cartell anunciador i les dates en què celebrarà la seva popular Fira de la Terrissa, que enguany arribarà a la 22a edició. Aquest any l'esdeveniment se celebrarà de l'1 al 3 de maig, tot i que ja el dia anterior, el dijous 30 d'abril, a les 6 de la tarda, tindrà lloc l'acte d'inauguració. El cartell representa 6 peces de ceràmica, 4 càntirs i 2 plats, al costat de les paraules l'Empordà i el Gironès. Així doncs, durant aquests dies, els carrers del municipi veí s'ompliran d'una gran quantitat d'atuells de terrissa i ceràmica d'usos, formes, colors i textures diverses. I un any més, la Galera serà l'escenari i punt de trobada de terrissers i ceramistes d'arreu de Catalunya, però també de l'Estat espanyol i també d'altres països com Marroc o Portugal. A més, i com ja és habitual, hi haurà els dos espais preeminents dedicats a un país estranger. En aquesta edició, el país invitat serà Hongria i la comunitat autònoma La Rioja. Al llarg d'aquests dies es podrà gaudir també de les demostracions al torn per part de diferents terrissers i ceramistes participants a la fira. També hi haurà tallers i diverses activitats. El Museu Terracota durant aquests dies farà el mateix horari que la fira, és a dir, de les 10 del matí a les 2 de la tarda i de les 4 de la tarda a les 9 i mitja de la nit. L'espai permanent mostrarà la història de la terrissa i els terrissers de la Galera i l'espai temporal acollirà una exposició de peces dels guanyadors del 4 Premi Bienal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera 2014.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 00 12, 977 45 00 12, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà l'1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ens està entrant una massa d'aire fred més freda, ho veiem aquí. Després del front que ahir va deixar alguns ruixats repartits doncs, arreu del territori, sobretot durant les últimes hores del dia, ja ha entrat tota aquesta massa de núvols més granulada, que és el reflex de més aire fred que va arribant per les capes altes d'atmosfera. I avui els núvols queden retinguts, sobretot al nord del Pirineu. Uns núvols que puntualment també poden travessar la serralada i deixar nevades a l'altre costat de la serralada, però allà on més en deixaran serà el nord, sobretot del Pirineu de Lleida i el nord també de la Cerdanya. Aquestes són les imatges del Meteosat, amb un cel serè la majoria del territori, excepte en la resta del país on continua fent sol. Aquí tenim les precipitacions que han anat marxant i aquí tornem a tenir les taquetes que mostren la precipitació que està caient ara mateix al Pirineu. Per tant, matí de sol, excepte el Pirineu, on continuarà nevant, pot entre 600 i 800, i vent que continua bufant als cims del Pirineu, Costa Brava, Terres de l'Ebre, Cantàbria, Tarragona, en cops que poden superar els 100 km per hora. A la tarda no canvia gaire la cosa, les temperatures es mantindran més baixes. El País Valencià també farà sol, sol a l'Arxipèlag Balear, i en pròxims dies es manté la nevada, el Pirineu i el vent també fins divendres.
I amb la previsió del temps, un dia més, arribem a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimarts 24 de febrer, que també ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, feliç jornada. Thank you.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.